Catalunya, en tant que comunitat biològica i social significativa, té el potencial per esdevenir una d'aquestes nacions hàbitat en el context d'una Europa i d'un món que comença a deixar enrere el model de l'estat-nació i la necessitat de construir estats cada vegada més grans, més distants i més ineficients. Mentre continuem integrats per la força en una d'aquestes unitats polítiques disfuncionals, el Regne d'Espanya, els catalans serem incapaços de bastir unes institucions democràtiques i participatives, de desenvolupar una economia pròspera i sostenible, de posar les condicions per la formació d'una societat dinàmica, cohesionada i justa. Mentre Catalunya continuï lligada a Espanya, els catalans serem literalment incapaços de constituir-nos com una comunitat d'habitants lliures i haurem de continuar patint la indignitat d'una organització social, la del gran estat que ens condemna a viure en la injustícia. Indigna és una economia amb una taxa d'atur del 20% i una taxa d'atur juvenil del 46%, 7% i 14% respectivament a les nacions dignes. Indigna és un règim de democràcia representativa que només compta amb el suport d'un 35% dels votants potencials, almenys un 60% a les nacions dignes. Indigna és un sistema de partits polítics que governa amb nivells de participació electoral del 55% i nivells d'afiliació inferiors al 2%, 85% i 9% respectivament a les nacions dignes. Indignes són unes institucions corporativistes i unes pràctiques socials que extreuen almenys el 10% del PIB cada any en forma d'ingrés immerescut, 0% a les nacions dignes. Indigna és un sistema educatiu amb una taxa de fracàs escolar del 32%, 10% a les nacions dignes. Indigna és una societat amb una taxa de risc de pobresa del 20% de la població, 12% a les nacions dignes. Acabem de sentir un fragment del llibre De la indignació a la nació, tesis polítiques per una Catalunya digna, escrit per Ignasi Ribó. Aquest és un llibre editat en format de llibre digital que us podeu descarregar d'internet.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
I amigues, estem als micròfons de Punxet Ràdio i com que són les 9 i 5 minuts del vespre, doncs ja és moment de presentar el programa de Tirant de Llibres un mes. Aquest cas serà el número 207. 207 números ja editats i que molt aviat ja tindreu disponible a la pàgina web de l'Ajuntament, per si us voleu descarregar o només el voleu sentir. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit. Doncs bé, com que algú us deu demanar qui és aquest Ignasi Ribó, dir molt ràpidament que Ignasi Ribó va néixer l'any 1971, és de qui hem sentit la lectura avui, i que, entre moltes altres coses, és llicenciat i màster en Administració i Direcció d'Empreses, diplomat en Ciències Polítiques a l'Institut d'Etudes Polítiques de París, etc, etc, etc. Bé, en tot cas, és alguna persona amb una sèrie de qualificacions i sembla que ha elaborat un text prou interessant. Però nosaltres ens hem de concentrar en el programa d'avui, i el programa d'avui és molt extens i té, doncs, molts apartats. Bona nit a totes i a tots. Joan, si ens vols anar situant amb
sí,
el programa d'avui.
Anem començant. A veure, comencem per saludar la Gemma Grau, que fa de la nostra tècnica, com sempre, un control excel·lent, i anem a passar a repassar una mica els continguts de l'esqueleta d'avui. De primer lloc tenim la crònica des de les Illes Balears, en la qual la companya Laia Martínez ens explicarà doncs, novetats culturals de les illes. Després el Francesc ens parlarà a l'Espai de la Literatura Universal la concessió del Premi Nobel de Literatura 2012, que sabem que li han donat a un autor xinès, i ens parlarà d'aquest tema. Seguidament jo mateix us parlaré de literatura universal, dintre aquell subespai que en dèiem Literatura Sueca de Misteri, en aquest cas el número 15, parlarem de Henning Mankell amb un llibre Assassí sense rostre. Després hi haurà l'entrevista, Jordi?
Sí, després procurarem fer una entrevista. Bé, en aquest cas, el llibreter Joan Manyes, de la llibreria El Pergamí Vell, i li demanarem tot allò que convé saber sobre aquest nou establiment obert recentment a Sant Celoni. A continuació, passarem a la crònica des del País Valencià amb Empar Murelló. I què vindrà després, Joan?
Després hi haurà l'Espai de Llibres a la Carta, on l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre que ja n'hem parlat aquí alguna vegada, però com que és un llibre important, val la pena repetir si és interessant, doncs dues vegades no ens fa res fer-ho. És el llibre de Jaume Cabré, Les veus de Pamano, que és un llibre molt interessant que es va fer, com sabem, una pel·lícula d'això. Després, jo mateix sobre el fer literari us parlaré de la història de la col·lecció La Cua de Palla, que és una col·lecció de novel·la policíaca. I finalment el Jordi, doncs, com que ja serem al final del programa, ens dirà la frase i ens acomiadarem fins la setmana que ve. Som-hi.
La crònica.
Ja tenim el micròfon la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que ens explicarà coses de les illes. Bon vesprada, Laia, quin temps fa per aquí baix?
Bon vespre a tots. Bé, aquí estem bé, aquí a Palma, mos ha arribat el fred ja, però per això mateix avui us vull parlar d'una sèrie de tallers, conferències i cursos relacionats amb la creació i amb el gaudi literari i amb la nostra llengua, que tindran lloc durant aquest hivern a diverses llibreries, biblioteques i centres educatius de Palma. Ja que ens haurem de resguardar del fred, doncs està bé saber que aquesta oferta és tan ampla aquesta temporada i que comptarem amb la participació d'artistes molt destacats de tota la geografia dels Països Catalans i de tots els àmbits de la creació. Us començaré fent les propostes de la UIP, de la Universitat de les Illes Balears, que més concretament doncs, se faran a la sala d'actes de l'edifici de Sarriera, que és aquí a Palma, al carrer Miquel dels Sants Oliver, número 2, de vora Sarriera. El primer curs o cicle de conferències es dirà Trobar el mot, i serà doncs, un cicle bastant extens, fins al març o així, és a dir, que veurà arribar la primavera, en el qual diversos especialistes en camps artístics transmetran la seva experiència sempre relacionada amb la paraula i amb la capacitat de generar, a través dels mots, pensament, plaer i reflexió.
Interessant.
Dins aquest curs doncs, hi haurà lliçons magistrals de l'escriptor i col·laborador del diari de Balears i l'Ara, en Sebastià Alsamora, i també de l'escriptora i catedràtica de literatura espanyola de la Universitat Autònoma, Carme Riera, que es titularà Lletres de batalla i d'amor. Hi haurà també un altre curs que em sembla especialment interessant, sobretot per fer-se aquí a l'illa, que és un lloc que ha acollit a tants escriptors i pintors que han vengut a veure-hi els seus paisatges, que es dirà Veus pintades. I bé, es presenta així: pintors que escriuen, poetes que pinten, escriptors que dirigeixen cine, directors de cine que sempre escriuen, poesia que calla, pintura que parla, paral·lelismes, consemblances, acaraments i estètiques del préstec.
Carai.
És a dir, una mena d'això, de cicles de conferències i tallers en els quals qualsevol persona diguem-ne capacitat i voluntat de creació podrà mirar d'expressar-la a través de l'art que més li convingui segons el dia, no? Hi haurà la participació d'en Ricard Martínez Pinyol, poeta, però també professor de dibuix d'un institut, d'en Narcís Comadira, també poeta, pintor i periodista, i d'en Magdalena Brotons, professora d'Història d'Art de la Universitat de les Illes Balears. Aquest, molt interessant, molt recomanable. I el tercer es titula Relacions, i a mi m'agrada molt sobretot per les persones que dirigiran o que faran aquestes conferències, no? Des de la narratologia no serà exactament un taller de teoria literària, sinó més aviat un obrador d'històries. Des de discursos historiogràfics, des del cine, des del còmic o fins i tot des del videojoc, és a dir, embastir el relat o la fulla en blanc des de diverses perspectives. Tindrà una lliçó inaugural que la donarà en Agustí Villalongas, director de cinema aclamadíssim, i després hi haurà també intervencions, conferències, workshops, que en diuen, de Paul Welder, que és un crític d'art i comissari independent molt conegut i valorat aquí a Mallorca, de l'historietista Pere Joan, d'Anna Lucia Pietrelli, poeta i traductora, i de Néctor Hernández Vicens, guionista i escriptor també molt conegut, tant a l'illa com a fora, però bé, especialment estimat perquè és el fill d'en Antònia Vicens, també novel·lista i poeta. Bé, tot això seran els tres cursos així més interessants de la UIP, que tots tindran una matrícula que va des dels 20 euros fins en els 150. Tot depèn de si ets estudiant, si no, a quants t'apuntes, etc. Però per tota la informació podeu o bé telefonar en el 971-17-29-39 o bé escriure un correu a informació@uib.cat o entrar a la web de la universitat. Però a part d'això, ben ràpidament us animo també que entreu a les webs de la llibreria Lluna, www.llibrerialluna.com, i de la llibreria Literanta, www.literanta.com, que tindran respectivament dos tallers d'escriptura creativa amb un preu més assequible i de menys hores, però amb dues professores doncs, molt, molt bones i que crec que se'n podrà treure molt profit. A la llibreria Lluna hi haurà Ana Carolina Ares, que és professora de literatura, que ensenyarà a construir bé el text narratiu a partir de les pròpies notes, diverses tècniques i estratègies, i a la llibreria Literanta hi haurà a Nicole de Montville, que és poeta, traductora i editora, resident aquí a l'illa, però originàriament francesa, i que, bé, pels qui no ho sapigueu, va obtenir un mestratge d'honor en el seu temps a la Sorbona, quan va fer una tesina sobre el llibre d'Amic i Amat de Ramon Llull. És a dir, tallers per donar i per vendre, perquè passeu l'hivern productivament i de cara a la primavera doncs potser us apunteu algun recital o algun editorial a dir-los, a mostrar-los. Bé, espero que vos hagi agradat. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, la setmana que ve, Laia, ens veurem seguidament. Agraïm molt la teva intervenció. Vinga, seguim, doncs.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, comencem la secció de literatura universal d'avui. Concretament parlem del Premi Nobel de Literatura que fa pocs dies que va ser anunciat per l'Acadèmia Sueca. De fet, ja sabeu que des de l'any 1901 el Premi Nobel de Literatura ha distingit l'obra de 108 autors en 104 ocasions. Durant la Segona Guerra Mundial, aquest premi va ser suspès, igual com també va ser suspès als anys 1914, 1918 i 1935. El primer guardonat va ser el francès Sully Prudhomme i l'últim, o sigui el de l'any passat, el poeta suec Thomas Tranströmer. L'Acadèmia Sueca ha recompensat autors tan diversos com Ernest Hemingway, l'any 1954, Yasunari Kababata, 1968, Samuel Beckett, 1969, Nabih Mahfouz, de 1988, Wisława Szymborska, l'any 1996, o Mario Vargas Llosa, sense anar més lluny, l'any 2010. Doncs bé, això, la notícia la sabíem fa pocs dies, concretament l'11 d'octubre, Avui és dia 16, dimarts 16. Fa 5 dies que el professor Peter Englund, que és el secretari permanent de l'Acadèmia Sueca, anunciava, com sentirem ara mateix, qui era el guardonat aquest any amb el Premi Nobel de Literatura.
The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer Mo Yan, who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary.
Doncs bé, ja hem sentit aquest senyor des d'Estocolm, el senyor Peter Englund, com anunciava que el Premi Nobel de Literatura d'enguany és l'anomenat l'escriptor Kafka xinès, el Mo Yan s'anomena, tot i que Mo Yan en realitat és un pseudònim, significa no parlis, és el seu pseudònim el que fa servir. El seu nom real és Guan Moye, i de fet si el món occidental ha estat conegut és principalment perquè algunes de les seves novel·les han estat adaptades al cinema. Bàsicament una novel·la que es diu El sorgo vermell, que va portar a càrrec aquesta adaptació el director Zhang Yimou. Recordem que el Premi Nobel de Literatura d'enguany, del 2012, ha estat dotat amb 8 milions de corones sueques, que per la nostra adaptació serien a prop de 930.000 euros. De fet, és un 20% menys que l'any passat. Doncs bé, l'Acadèmia Sueca ha fet pública una nota biobibliogràfica, una explicació de qui és aquest senyor, qui és aquest Mo Yan. Com hem dit, és un pseudònim, el seu nom real és Guan Moye, i va néixer l'any 1955. Va créixer a la província de Shandong, al nord-est de Xina. Els seus pares eren camperols i durant la Revolució Cultural va deixar l'escola quan tenia 12 anys i va començar a treballar a l'agricultura i més tard en una fàbrica. L'any 1976 va adscriure's, va entrar a l'Exèrcit Popular d'Alliberament i va ser en aquesta època quan va començar a estudiar literatura i a escriure els seus propis relats. El seu primer conte es va publicar en una revista literària l'any 1981, o sigui, quan gairebé tenia encara no 30 anys, 26 anys devia tenir. L'èxit li va arribar uns anys més tard amb la novel·la curta Tuming de Hong Luobo, l'any 1986, en francès Les radis de cristal, 1993. Mo Yan enllaça amb la seva creació narrativa, amb les seves experiències de joventut i amb els ambients de la província en què va néixer i en què va créixer. Això es fa evident a la seva novel·la Hong Yaoliang Yazu, de l'any 1987, en espanyol es tradueix com El sorgo rojo, o El sorg vermell, de l'any 1992. Es tracta bàsicament d'un llibre de contes, 5 contes que s'enllacen i que es desenvolupen a Gaomi durant diversos episodis turbulents de principis del segle XX, amb descripcions bàsicament de l'ocupació japonesa i de les difícils condicions de vida dels camperols pobres del país. Com hem dit, aquesta novel·la, El sorg vermell, es va convertir l'any 1987 en una exitosa producció cinematogràfica dirigida per Zhang Zimu. L'any 1988 es va publicar Les balades de l'all, que de fet ho dic en català, però de fet en català no existeix res traduït en aquest senyor. Si avui en dia volem trobar alguna cosa que es pugui entendre més o menys, doncs o en anglès o en espanyol, però en català de moment no hi ha res, De fet, si voleu saber l'argument de Les balades de l'all, es resumeix d'una manera molt clara dient que la població d'una zona rural de Xina s'ha sublevat contra unes mesures del govern que restringeixen el cultiu de l'all. Bé, com us podeu imaginar, hi ha molta repressió, perquè ja sabeu que la Xina, precisament, si alguna cosa no es tolera, és la dissidència i les protestes públiques. La repressió és brutal, però enmig d'aquesta misèria i d'aquesta opressió encara es pot trobar una mica d'amor i una mica de lleialtat. S'ha anomenat, aquestes balades de l'all, s'ha anomenat una tragèdia oriental que ens permet conèixer aquesta Xina contemporània i poc coneguda. Doncs bé, aquest seria una mica l'argument d'aquesta obra, Les balades de l'all, i hi ha altres obres que ha escrit aquest autor, concretament Jiu Guo, La república del vi, que va ser publicada en espanyol l'any 1992 en xinès i va ser traduïda el 2010. Algunes d'aquestes novel·les han estat considerades una mica subversives per la capacitat bastant esmolada de criticar la societat xinesa contemporània, tot i que s'ha de dir que la concessió d'aquest premi ha aixecat polseguera, perquè en aquest escriptor, el Mo Yan, en algunes ocasions se l'ha considerat com bastant tou amb el poder. De fet, hi ha altres escriptors, penso que fa pocs anys li van donar el Premi Nobel de la Pau a un autor xinès, a una persona xinesa, i encara està a la presó. I llavors, bé, el fet que aquest escriptor Mo Yan, diguem que en alguns moments doncs no hagi sigut massa crític amb el poder, això se li ha retret. Doncs bé, de tota manera no tot han sigut coses bones amb el poder. Mo Yan, aquest escriptor, va escriure una novel·la històrica l'any 2007, en espanyol es va traduir com a Grandes Pechos, Amplies Caderes, que es veu que, sí, el títol ja ens dona a entendre una mica que hi ha un cert erotisme en aquesta novel·la i que, bé, li va portar uns certs problemes amb l'exèrcit. De fet, va ser obligat a l'exèrcit d'alguna manera a retractar-se o a fer algun tipus de disculpa pública per haver publicat aquesta novel·la. Hi ha una altra novel·la que es diu Shen Shi Pilao, que això s'ha traduït en castellà com La vida y la muerte me están desgastando, l'any 2009, en què fa servir l'humor negre per descriure la vida quotidiana i els canvis violents a la República Popular. Hi ha una altra novel·la que es diu Shan Xiangxing, que en espanyol s'ha traduït, perdó, en francès, Les suplis du Santal, l'any 2006, una història sobre la crueltat humana. Doncs bé, l'última novel·la de Mo Yan fins al moment, Hua, es diu en xinès, l'any 2009, que es va traduir com a Granota l'any 2011, tracta sobre les conseqüències a la Xina d'aquesta política imposada del fill únic. Bé, aquest seria una mica un repàs de les principals novel·les o les novel·les més conegudes d'aquest escriptor xinès. Pel que fa a el que podríem anomenar les influències, hi ha qui ha dit que Gabriel García Márquez o William Faulkner han estat autors que l'han influït i, per tant, val la pena doncs, també de tenir-los en compte. Concretament, s'ha dit que ha estat influït per Li Xun i el realisme màgic de Gabriel García Márquez. Continuem parlant de Mo Yan. Ara és hora de parlar de les raons que han portat que el jurat de l'Acadèmia Sueca li hagi atorgat el Premi Nobel de Literatura. Concretament, les raons que va donar l'Acadèmia són les següents. Diu que Mo Yan ha destacat que aquest autor xinès combina els contes populars, la història i la contemporaneïtat amb un realisme al·lucinant. Un altre dels temes que s'han interessat comentar és la relació entre aquest escriptor i la censura i la còpia. Es veu que és un dels escriptors més piratejats del món, perquè és un dels autors xinesos avui en dia més coneguts. I ja comentàvem abans que ha estat permanentment en el punt de mira, ja sigui pel seu compromís polític o per la falta de compromís polític. Hi ha molts llibres, com dèiem abans, que destaquen per la seva crítica social. Ha aconseguit sobreviure en el difícil món de la literatura xinesa sense molestar massa l'autoritari règim del Partit Comunista, però probablement per fer això, per poder sobreviure sense que li hagin cridat massa l'atenció, moltes vegades s'ha hagut d'abstenir de parlar, s'ha hagut de mossegar la llengua més d'una vegada. I de fet aquesta és una mica la raó del seu pseudònim, Mo Yan, doncs que vol dir això, no parlis, t'has d'abstenir de fer comentaris.
Seguint amb aquest mateix espai de literatura universal, presentem un subespai de literatura sueca de misteri, que és el número 15. Vol dir que hi ha 14 programes o 14 espais sobre aquest mateix tema. En aquest cas parlarem d'Annie Mankell. Annie Mankell ha sortit ja més d'alguna vegada doncs, comentant llibres seus. De fet, n'han comentat 5 o 6. Però ara resulta que ha començat a sortir una nova col·lecció de tota l'obra de l'autor, en format butxaca i a més en català, amb la qual doncs, els que no s'havien publicat fins i tot s'han traduït ara. Per tant, tota l'obra de la sèrie Wallander, que ja és de l'inspector aquest que participa en aquesta obra, doncs ja està traduïda. Està fet per La Butxaca, per tant, l'editorial La Butxaca Tusquets, Barcelona 2012, està traduït del suec per Marta Casas, té 360 pàgines, val 7,95 euros en format paper, per tant, un preu molt barat, o baratet. Hi ha una versió que no és de butxaca, però que val 18 euros, per si Google vol comprar l'altra versió, però vaja, amb el mateix sistema jo l'he llegit amb la butxaca i pots estalviar de la meitat del preu. I sí, entrem amb aquest autor ja. Annie Mankell va néixer a Estocolm, i, per tant, a Suècia, el 1948. És casat amb Eva Bergman, la filla de Ingmar Bergman, que, com sabeu, és una gran actriu sueca. Reparteix el temps entre Suècia i Moçambic, on dirigeix el Teatre Nacional, Avenida, es diu així el teatre, a la capital Maputo. La fama mundial li va arribar amb la sèrie de novel·les policíacas protagonitzades pel cèlebre inspector Kurt Wallander, traduïdes a 37 llengües i aclamades unànimament pel públic i la crítica i mereixedores de nombrosos premis, com per exemple el segon premi Pepe Carvalho, on han estat adaptades, algunes d'aquestes obres han estat adaptades al cinema i a la televisió, entre altres per l'autor Kenneth Branagh, que feia d'inspector Wallander. A la col·lecció L'ull de vidre de Tusquets s'han publicat les novel·les Assassins sense rostre, Els gossos de Riga, La lleona blanca, L'home que somreia, La falsa pista, Amb l'alè el clatell, El tallafoc, La piràmide i L'home inquiet, l'últim cas de l'inspector Wallander. Perdó. També hem de destacar, abans de la gelada, la primera d'una sèrie de tres novel·les protagonitzades per Linda Wallander, que és la filla de l'inspector. Filla de l'inspector, evidentment, per tant, a la ficció, no filla de l'autor, eh? Però és un personatge que surt als altres llibres anteriors, però com la filla, però no, sense que sigui policíaca. I en aquest cas, ell va agafar aquest personatge i el va transformar en el principal d'una sèrie de tres obres, també policíacas. La segueixen les obres de l'obra de teatre Comèdia infantil i les novel·les El retorn del professor de Vall i Abans de la gelada, així com El cervell de Kennedy, per cert que és una obra que està ambientada, té com a escenari a la ciutat de Barcelona, Profunditats, Sabates italianes, El xinès, realment un gran llibre que també vam parlar aquí, El fill del vent, L'ull del lleopard i Tia Bach. Per més informació podeu consultar la Viquipèdia. I anem a parlar d'aquest llibre. Assassins sense rostre comença de la mateixa manera que acostumen a fer les novel·les de Mankell, amb un brutal assassinat d'una parella de vells que vivien en una granja. Els descobriments dels seus assassins no se sabrà fins al final, que serà un final inesperat. A més, i sense relació directa, però sí indirecta, clar, amb l'anterior, hi ha un altre assassinat d'un immigrant, una persona immigrada, comès per un membre d'una societat racista. I es troba que ja té dos casos per resoldre i a veure com lliga els dos casos i com troba la solució. Tota aquesta història es troba afectada per un inspector que acaba de separar-se de la seva dona, que no s'entén amb la seva filla i li costa de relacionar-se amb el seu pare ja molt gran. Amb l'única persona que s'entén és amb la seva germana, amb la qual col·labora per tal de tenir cura del pare. Físicament, tot i rondar la quarantena, es troba cansat de no dormir, gras de menjar malament i un punt afectat per les begudes alcohòliques que consumeix en excés. A més, s'equivoca sovint i ensopega de tant en tant, especialment als moments més crítics. Això sembla que sigui una pel·lícula, no diré dels disparats, però sí que té moltes desgràcies, diguem-ne. Amb tot, l'inspector Wallander és un dels personatges literaris més interessants i digne d'estudi, ja que no compleix cap dels paradigmes del que ha de ser un inspector de policia. Tot això, és un personatge astut i observador i amb una gran capacitat de relacionar esdeveniments, fet que fa que sigui qui resolgui els casos més difícils. Aquest primer llibre de la sèrie Wallander és aquest primer de la sèrie, publicat originalment al 1991 a Suècia, presenta personatges principals que s'aniran repetint a totes les novel·les, fent conèixer a qui les llegeix les seves característiques físiques i psicològiques, les seves manies, la manera de comportar-se, la situació familiar, etc. A més, tota l'acció d'aquesta sèrie se situa a la comarca del sud de Suècia, dita Escània, i la comissaria es troba a la ciutat, que es troba dintre d'aquesta comarca, que es diu Istad. En el volum que comento, a l'inici del llibre, l'editor hi ha inclòs un mapa d'aquesta regió per tal de facilitar a la persona que llegeix l'orientació dels desplaçaments que s'hi fan. Tot això s'esdevé en una Suècia que s'acomiada del model de benestar que havien conegut i en què la violència inaudita, la immigració massiva, la xenofòbia i el nou rostre del crim aclaparen una societat tranquil·la que s'ho mou per casos i situacions d'alta volada. Una societat on és plenament operatiu el crim organitzat, les màfies i tota mena de delictes. potser podríem dir que amb un pèl d'exageració, tampoc és que Suècia sigui Rússia, per exemple. Així podem dir que és un retrat viu i punyent de la societat sueca dels països escandinaus a les primeries dels anys 90. Repeteixo la referència per si no l'heu agafat abans. Annie Mankell, Assassins sense rostre, durant la butxaca d'Usquets, Barcelona, 2012, tret del suec per Marta Casas, 360 pàgines, 195 en format paper, i que hi ha una versió que no és de butxaca que val 18 euros.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bé, doncs a l'entrevista d'avui tenim amb nosaltres el propietari de la llibreria El Pergamí Vell de Sant Celoni, que és també escriptor, Joan Manyes. I bé, el motiu de l'entrevista naturalment té a veure precisament amb l'obertura d'aquesta nova llibreria a Sant Celoni, del Pergamí Vell. On està situada la llibreria?
Bona nit, eh? Bona nit.
Bona nit, Joan.
Hola, bona nit. Doncs bé, estem al carrer Doctor Trueta, que és el carrer d'entrada de Sant Celoni, just abans del semàfor. I bé, doncs estem allà esperant. Encara estem treballant a mig gas, tenim una part del local que encara no està condicionada, a veure si en un parell de setmanes podem tenir tot el local obert, però en principi doncs ja podem treballar amb tots els llegidors que vulguin venir-nos a veure.
D'acord, i per què es diu El Pergamí Vell?
Bé, doncs, sincerament, buscar el nom per la llibreria segurament és una de les coses més difícils que amb les que m'he trobat. Vull dir que he muntat prestatges, he netejat, he bellugat 8.000 llibres amunt i avall, però realment posar-li el nom ha estat una cosa complicada i al final la clau me la va donar un amic, un conegut, que em va dir: escolta, doncs aquí en aquest local fa anys hi havia hagut una papereria que es deia El Pergamí, i sembla un nom molt apropiat per una llibreria de vell i de llibres de segona mà. I bé, li vam afegir el Pergamí Vell per acabar-ho d'arrodonir, no? pel tema aquest del llibre de segona mà, el llibre antic.
Entesos, que és l'objecte del negoci. Aquesta llibreria té alguna relació amb el negoci de venda de llibres a través d'internet que ja portaves i que continues portant?
Sí, de fet és la continuació natural, diguem-ne, d'aquell negoci que va començar ara ja 5 o 6 anys de manera com un hobby, pràcticament, intentar donar vida o moviment als llibres que la gent m'anava trobant que la gent no volia, o que la gent em deia que és que haig de fer un trasllat, és que no sé què fer-ne. I mira, en aquell moment, doncs, sense saber ben bé per què ni què em faria, doncs els anava guardant, i bé, doncs mira, va ser una mica la llavor que després em va donar peu a acabar de decidir-me.
Escolta, i abans de concretar més en la llibreria, d'aquests llibres que has anat venent a través d'internet fins ara, si haguessis de classificar d'alguna manera els que s'han venut més, com els classificaríem? I també si n'hi ha algun que volguessis destacar per singular.
Home, clar, els llibres venuts ara mateix és difícil dir-te quin s'ha venut.
És a dir, classifiquem ficció.
Home, bàsicament amb això som com una llibreria convencional, bàsicament és ben ficció. Després tenim el que serien llibres que consten a les bibliografies de recomanades de diferents especialitats o de qualsevol especialitat i que no es troben a la venda, que estan descatalogats, i aquests també són llibres que tenen sortida a través d'internet. Curiosament, a través d'internet, doncs, tot i que, clar, el preu del llibre li has d'afegir el preu de l'enviament, el cost de l'enviament, normalment és difícil que hi hagi comandes de més d'un llibre. Vull dir que la gent busca el llibre que li interessa i et demana només aquell llibre, no?
Uh-huh. En principi. Llavors, Joan, ara centrant-nos en el fons del Pergamí Vell, en el temps que portes obert, perquè la llibreria quan va obrir exactament?
Vam obrir el, crec que va ser el 6 d'agost.
El 6 d'agost. Sí. Doncs entre el 6 d'agost i ara, avui que som 16 d'octubre, quins títols o col·leccions t'agradaria destacar entre els que tens a la llibreria? Quins
home, realment hi ha un fons molt variat. Diguem-ne que nosaltres amb això ens diferenciem bastant del que seria la llibreria convencional, en la qual pots trobar doncs, molts exemplars d'un mateix títol, perquè són novetat, perquè s'estan venent. Diguem-ne que el fons és una mica més reduït o més bàsic, i nosaltres bàsicament doncs, tret d'alguns llibres que sempre hi són, perquè són llibres que van estar de moda fa X anys, i quan algú et porta llibres doncs sempre trobes que hi ha una sèrie de llibres que es repeteixen, doncs clar, llavors és un fons molt variat. És a dir, dels 8.000 i escaig llibres que tenim ara mateix, doncs pràcticament tots són títols únics, no? Vull dir, tret, ja et dic, d'alguns casos puntuals,
per exemple,
que pot haver-hi més d'un.
Si jo et dic, a veure, un lector apassionat per la col·lecció La Cua de Palla, que vulgui completar la col·lecció, trobarà exemplars d'aquesta col·lecció?
Home, en aquests moments tenim bastants exemplars de La Cua de Palla, per exemple.
Ah, d'acord.
Bàsicament de l'edició del, diria que és de la que va sortir als 80.
No de
l'original.
En parlarem aquí de la història de La Cua de la Palla, perquè tinc totes les etapes aquí i totes les...
Sí, és una llàstima, perquè és una col·lecció que no ha acabat de funcionar. En el fons no ha funcionat mai.
Al principi sí.
Sí, però de fet la van deixar de fer perquè tampoc hi guanyaven diners. Vull dir, va sortir amb empenta, però és curiós. Hi ha tot un interès per aquesta col·lecció, però realment quan rellença no acaba de funcionar. No sé, ja et dic, no sé si és un comercialment, però bueno, hi han hagut molts intents fallits, no? De refer-la i han sortit dos títols i després no ha tornat a sortir cap altre títol.
Escolta, i així a grans trets, els preus entre què poden oscil·lar?
Home, doncs els preus estan des d'un euro fins a 600.
600 euros ja aniríem, suposo, a un llibre que consideraríem rar, és a dir, una primera edició.
Exacte. No,
continues parlant... tenint, per exemple, la primera edició de Mirall Trencat?
Clar, continuo tenint la primera edició de Mirall Trencat.
Què més tenim que puguem... Vaja, que ningú s'esveri, perquè aquesta valdria 600 euros?
No. Mirall Trencat crec que està sobre els 70 o 75,
d'acord.
I ja entraríem allò afinant.
Seria potser algun llibre del segle XIX?
Llibre del segle XIX, hi ha alguna col·lecció. Hi ha, per exemple, tenim tota una col·lecció que és, òbviament, no és per tots els públics, ni per... d'una revista que feia una fàbrica de Terrassa, en la que s'anaven, periòdicament sortia aquesta revista, doncs amb passatemps, amb mots encreuats, amb notícies relacionades amb els treballadors, i realment tenim la col·lecció completa, des del número 1, que va començar crec que l'any 48, fins al número, no recordo quin és l'últim, però crec que es va deixar de fer als 70 o començaments dels 70, i és pels interessats o pels estudiosos de la història industrial de Catalunya, no? Diguem-ne que allà apareixen doncs els casaments, els fills, les morts, totes les notícies relacionades amb la gent que treballava allà, no? I aquesta col·lecció doncs és, crec que és el més car que tenim en aquests moments.
D'acord, i al costat d'això potser em sembla recordar que hi havia, perquè vaig venir a veure una miqueta al fons un dia que sortia de fer esport, em sembla recordar que tenies, per exemple, alguna edició del segle XIX de Narcís Oller.
Sí, tenim, vaig trobar en un mercadillo fa algun temps dues primeres edicions de Narcís Oller, crec que és de Tots colors i no recordo quin és l'altre llibre.
Recolls de contes. Doncs.
Recolls de contes, sí. I bé, doncs aquests llibres, doncs, bé, tampoc és que siguin excessivament cars en aquest cas, però em fa gràcia tenir les primeres edicions del Narcís Oller, no?
Escolta, anem ja cap a la cloenda de l'entrevista. Què t'agradaria afegir? Que no t'hàgim preguntat encara.
Bueno, l'horari de la botiga, no?
Bé, l'horari és el de qualsevol botiga, si fa no fa, obrim a les 10 i tanquem a 2:15 al matí, tret dels dilluns, que no, només obrim a la tarda, i a la tarda fem de 5 a 8. I els dissabtes només obrim al matí, això sí, de moment, de 10 a 1:15 també. Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies per ser avui aquí i esperem que aquesta llibreria doncs hagi començat una bona trajectòria i que els lectors de Sant Celoni i Rodalia doncs trobin tot allò que hi busquin.
Tenint en compte que és una cosa inèdita per la paraula de la comarca de Baix Montseny.
Sí, 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 realment no sé si vaig ser gaire conscient o gaire inconscient quan ho vaig decidir. I bé, esperem que els astres estiguessin posats en bon lloc en aquell moment, a veure si podem tirar endavant.
Doncs vinga, moltes gràcies per ser avui aquí.
Vinga, gràcies a vosaltres.
A reveure.
Vinga.
La crònica.
Ja tenim els nostres micròfons la nostra benvolguda companya del País Valencià, Empar Murelló. Empar, com estàs?
Pues esperant la vostra telefonada, escoltant les coses tan interessants que esteu contant avui. I mira, m'encanta aquesta nova llibreria, espero que li funcione molt i molt bé.
Doncs mira, ja t'he sentit i suposo que sí, esperem que és una cosa com un vinc original.
Sí, ben segur que sí. Jo tinc moltes coses també avui que contar-vos.
Doncs vinga, Empar,
mira,
comença.
Mira, moltíssima música arreu del País Valencià. Tenim els concerts que farà la Universitat Politècnica de València des del 18 d'octubre fins al 13 de desembre. És un cicle de concerts per promoure la música en valencià i els grups en valencià. Compta amb el suport del col·lectiu Ovidi Montllor de músics i cantants en valencià. S'inicia, com us dic, el 18 d'octubre, aquesta mateixa setmana, en la projecció d'un documental que es diu València necessita una cançó. Hi haurà també una taula redona i tot això. Després, el dia 24 d'octubre, es repetirà el campus de Vera, aquí a la ciutat de València, i el 26 d'octubre el campus d'Alcoi. Ja vegeu que anem arreu del País Valencià. Actuacions d'Atupa, de Quan Libet, de Bercel, d'Indefinits, d'Odi, d'Andreu Valor, un grapat de músics que jo crec que és ben interessant. Tots els concerts són a les 8 de la vesprada i l'entrada és gratuïta. El primer, com us dic, el 18 d'octubre, així al campus de Vera, a la ciutat de València, i a partir d'ahir al campus de Gandia a partir del 22 de novembre i el d'Alcoi el 13 de desembre, així que seran els darrers. Més música en valencià també a la Universitat de Castelló, a la UGI. Fan la festa de benvinguda a l'alumnat i a Vila-real el 19 d'octubre, aquesta mateixa setmana, actuaran Espencat, Agraviats i A Contratempo. El dia 15 d'octubre, ja això ja ha passat, a les 8:30 també va ser el primer dels concerts de benvinguda. I bé, i més música encara, ja vegeu que vaig arreu de... Ara se n'anem a la comarca del Comtat, a Cocentaina, a la Fira de Tots Sants, que estan preparant ja. Han eixit a la venda les entrades anticipades, tenen un cost de 5 euros, per veure a Pau Alabatxos, Andreu Valor i a Cesc Freixas, tots plegats, els tres a l'hora, en aquesta fira de Cocentaina.
L'Andreu Valor és parent de l'escriptor o no?
Mira, jo...
L'haurem de descobrir.
Ho he intentat investigar, però no trobe... No, ningú no trobe enlloc que me diguen si sí o si no. No ho sé, la veritat que no ho sé.
D'acord.
No ho sé.
Pot ser un pseudònim, fins i tot, per no ser-ho, eh?
No, crec que això no, eh? Crec que és el seu nom real. Però ja que estic emparentat amb l'escriptor, no ho sé. Jo us he contat alguna vegada que la neta d'Andreu Valor estudiava amb mi a la facultat.
D'Enric.
Ah!
Ai, perdó, de l'Enric Valor estudiava amb mi a la facultat. Sí, sí.
Molt bé.
Allà que vaig tindre la Lluïsa, des d'aquí una besaneta, sí, si ens escolta. Tenim encara més música, digues, Joan.
Una cosa, aquí hi ha una persona que treballa amb tu... que s'ha fet amiga del nostre programa al Facebook?
Sí, efectivament, sí. Tota la colla plegada de l'oficina s'ha fet, bueno, a través del Sidmi s'ha fet amiga del Facebook.
Ah, molt bé.
Diu, però n'hi ha moltes poquetes coses, dic, els he de pegar un toc d'atenció als que actualitzen això perquè pensen més coses. Jo, com que no tinc Facebook, encara no us havia vist, imagineu-vos.
D'acord.
Quina pena, eh?
Què ens volies dir de música?
Més música encara. El Festival Somriu 2012, amb Obrim Pas, amb Los Chicos del Maíz, amb Espencat, tot això es farà a Alacant, a Callosa d'en Sarrià, i a... Això serà el divendres, aquest divendres, el 19 d'octubre, i el 20 d'octubre també, serà tot un cap de setmana, a les Fonts de l'Algar i a Callosa d'en Sarrià. Això, per qui vulgui un cap de setmana o una setmana de música, veieu si teniu coses per a triar.
Uh-huh.
Més coses encara. El Temps, la revista El Temps, que torna als quioscos. Abans ho editava 3 i 4, ara ho editarà Espai de Comunicació i aglutinarà la revista El Temps, El Temps Digital també, la traducció de l'Economist i la publicació exclusiva de Spiegel.
És una nova etapa del Temps, oi, això, és com estàs explicant?
Com, perdona?
És la nova etapa del Temps.
Aquesta incorporen etapa
articles d'aquestes revistes, oi?
Sí, efectivament.
El dirigeix Vicent Sanchís, oi?
Sanchís, molt bé. Ja ho sabeu tot, escolta. Així com
home, és que estem al cas també nosaltres.
Esteu també al cas, molt bé, sí senyor. Hem de fer país, així que heu d'estar al cas.
Sí.
La mala notícia d'això és que el govern del PP valencià va retirar o retirarà totes les ajudes a les organitzacions que utilitzen País Valencià dins del seu anomenament, diguem-ne, no? Així que les organitzacions socials, cíviques, els sindicats que utilitzen País Valencià no rebran ajudes. Què us sembla? Jo, mira, no ho sé. Sé que el Constitucional ja li ha llevat la raó en més d'una ocasió, però quan les coses van malament, aquí en seguida escalfa el motor del fantasma del catalanisme i del secessionisme.
Em sembla que tots aquests fantasmes serveixen per ocultar la realitat de la influència de certs grups polítics, no?
Efectivament. I això del malament, com han fet les coses de malament, no? De com han malgastat i malbaratat els diners i com han fet les coses.
Doncs
esperem que vingui una balbada pel País Valencià.
Feu el favor de no deixar-nos aquí baix.
No preocupis.
Amb aquesta gent, eh?
Home, no. Us agafarem del braç i cap amunt.
Efectivament.
Ampar, haurem de passar a la següent secció. Volies afegir alguna cosa més?
Volia afegir un parell de coses més, però ho dic molt ràpidament perquè heu de passar a la següent secció. Tenim un cicle de dona i cinema molt interessant que s'estrena demà mateix al Club Diario de Levante, però jo crec que de la part més xula és una pel·lícula col·lectiva que han fet entre 22 realitzadores diferents, totes amb peces de 3 o 4 minuts, cadascuna sota el seu punt de vista, prenent de referent a la Marimercè Marçal. Jo crec que serà xulo de veure. Això serà el dia... Quin dia? El dia 20, el dijous? Quin dia estarem el dijous? Serà dijous a les 8 de la vesprada.
El dia 18, em sembla que és.
Això, doncs, 18. I ja només coses no vos conté perquè estem fora de temps.
Sí,
ja tireu que ja,
gràcies.
Ho tenim bé.
Molt bé.
Una abraçada fins a la propera setmana.
Fins la setmana que ve, una abraçada.
Llegiu molt, adeu.
Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Hola, bona nit.
Hola, veig que avui... Molt bé, moltes gràcies, i espero que tu també. Com va tot?
Molt bé, i vull tranquil·litzar l'Empar perquè realment si marxem no la deixarem, eh?
D'acord. Ens embarcarem tots junts a la mateixa aventura.
Sí.
Escolta, tu avui ens vols completar aquesta panoràmica que estem oferint des de fa un temps, mercès a les intervencions de diferents col·laboradors, l'Esteve Casas, en Quim també, que ens va parlar fa poc de l'última novel·la de Jaume Cabré, però tu ens vols parlar de Les veus del Pamano, una novel·la una miqueta anterior, però força recent també, de Jaume Cabré. Què ens en vols dir?
Doncs, a veure, el mateix que us vaig dir quan vaig parlar, jo confesso, sabeu què em passa? Que quan llegeixo el Cabré després tot el que acaba a les meves mans em sembla tan poca cosa, tan poca cosa. Llavors això és un problema, perquè em pregunto de què us parlaré la setmana vinent. Tinc clar el que us vull dir avui, però no sé què us diré la setmana vinent. I és que, a veure, així com vaig dir que era una obra mestra, jo confesso que penso que la César Pamano també és una obra mestra. I clar, des d'un punt de vista, suposo que per la formació professional, de psicologia dels personatges, clar, jo trobo, vull dir, por dels personatges. Són personatges que són tan reals, tan d'avui dia, i tan creïbles, i possiblement tan no sé, no tinc paraules. Les veus del Pamano són, a veure, clar, evidentment són unes veus que sent en el nostre personatge, la Tina, però que també la sentia un personatge que d'alguna manera és una mica paral·lel, perquè té una vida similar, que és l'Oriol, que és l'altre protagonista, que tots dos busquen, busquen la frescor o la puresa de viure en un poble, de terra endins, i un cop hi són, doncs, amb tot el que es troben, no? Que no era tal com s'havien pensat. En el cas de l'Oriol, perquè heu de pensar que estem en un temps de postguerra, evidentment, i que...
L'Oriol és el mestre, oi?
Sí. I quan arriba, doncs, ell arriba amb la seva dona embarassada, amb tota la il·lusió de que comença una nova vida, i sí, efectivament, comença una nova vida, però no en la manera que ella es pensava, perquè cau de seguida, en el canto fosc, per dir-ho d'alguna manera, a través d'un enamorament d'un altre personatge, que és l'Elisenda, que és una persona soberbia i una d'aquelles tan caciquistes de l'època del bàndol guanyador, i que de fet instrumentalitza qualsevol home que caigui en la seva teranyina, per d'alguna manera. Se suposa que és una dona molt bonica i molt sensual. I bé, d'altra banda, ell, el que descobreix la Tina és que, a veure, que tampoc se li va fer ben bé del tot justícia en trobar un... La història de la Tina és posterior, això és un back and forth. Quan ella troba, doncs, fent unes fotos, doncs, uns paletes o uns patrers, recordo que li dona una caixa de puros i on se suposa que l'Oriol vol explicar tot el perquè fa totes les coses al seu futur fill o filla. I, clar, el que us deia dels personatges, doncs bé, tenim des de una Tina que s'ha d'enfrontar una desgràcia pròpia alhora que vol, per dir-ho d'una manera, netejar la fama o el concepte que té la gent de l'Oriol, altres personatges, l'Oriol mateix, no? que és una persona que en un principi, una persona innocent, un mestre que va en un poble i tal, i després com a poc a poc la cosa es va torçant, o l'Elisenda, que l'Elisenda Vilabru, que és un dels personatges que a mi més em fascina, no? Perquè a part de ser la femme fatal, té un odi dins que no el pot treure de cap altra manera si no és manipulant i investigant el personal, no? I ha posat a parlar de personatges així mirant a dolents, no? Tot i que no hi ha personatges bons i dolents, no? El Valentí Targa, no? Que és el típic cabronàs d'aquella
època. Sí, sí, el falangista.
Sí, denunciant a veïns que es coneix tota la vida i clar, jo, en fi, clar, és que no tinc prou temps per parlar de tot el que us voldria parlar. I realment l'animo a llegir-la a tothom que es pensi que pugui disfrutar amb aquest tipus de literatura, perquè això és literatura en majúscules. I és, sí que és cert que és un llibre més antic que el darrer que ha tret, però està molt també... Jo l'he vist a moltes llibreries.
Sí, no, sí, aquí hem parlat de llibres encara més antics, de Jaume Cabré. Vaja, tot just la temporada passada vam parlar de La Tranyina, per exemple, o aquell sobre Fra Junoi.
Fra Junoi o L'agonia dels sons.
O L'agonia dels sons, això mateix, Vull dir que...
Digues.
No, que si és en aquest moment un dels autors catalans més venuts, i a més, que ven pràcticament tant aquí com a Alemanya, per un motiu deu ser.
Alemanya té molt èxit, aquest.
Clar.
Sí, i de fet se n'han fet una pel·lícula, no?, d'aquesta obra.
Una sèrie televisiva.
Una sèrie televisiva.
Sí, tot i que jo haig de confessar que d'ençà que em vaig aficionar a la cuina no veig gaire bé televisió. Llavors,
i no l'has vist?
Reconec que no l'he vist, però sí que us puc dir que diguem, els temes i els subtemes del llibre, vull dir, les trames o les comen, o com li vulgueu dir, no? Doncs té molt a veure amb la venjança, sí. amb netejar el record o la memòria històrica o real, o té a veure amb el perdó, té a veure amb fets molt humans, que en el joc, confesso, també era així, no? Jo penso que ara mateix llegiria qualsevol llibre d'aquest home i crec que em quedaria, doncs, igualment extasiada. Aquesta, concretament, ha estat les veus de Tamano ha estat traduïda a idiomes tan diguem, poc populars com l'hongarès o com, saps? Que, vull dir que té un ressò, aquest home té un ressò, doncs, bueno, com es mereix, evidentment com es mereix. Jo crec que es mereix. Clar. Dibuixons personatges que estan molt bé, no? Justificant fins i tot algunes coses, a vegades injustificables, no? Però si més no, com a mínim donant una explicació per què es comporten com es comporten. I clar,
sí,
ho trobo
grandiós,
això.
Uh-huh. I, de fet, quan parlem del Pamano, parlem d'un riu del Pirineu. Escolta, doncs, Helena, ho haurem de deixar aquí, perquè se'ens ha tirat el temps a sobre, ja som a la vora al final del programa, i t'agraïm, doncs, la teva intervenció d'avui, el llibre triat, i esperem comptar amb tu la setmana vinent.
Si trobes un llibre...
Insisteixo, no sé de què us parlaré, perquè
ara... El que tu et sembli,
Si, poca cosa.
Si vols, si... Bé, ja ens diràs el què.
D'acord.
Doncs molt bé. A reveure, fins aviat.
Una abraçada.
Igualment. Adéu.
I això que dèiem, ja som al límit del programa, i la frase d'avui ens intenta relacionar un militar amb una planta. No sé si hi heu pensat mai en un militar en termes vegetals. La frase és de Jacques Tati, aquell director i actor francès, i diu: el militar és una planta que cal cuidar amb cura perquè no doni fruits.
Doncs bé, després d'aquesta frase del Jordi, acabem el programa, el 207. Esperem que la setmana que ve estigui amb nosaltres, com sempre, i que esperem que les propostes que presentem us agradin, i per tant, doncs, seguiu amb el Teatre de Llibres cada dimarts de 9 a 10 del vespre.
Us hi esperem a tots. A reveure, i recordeu que el diumenge es torna a passar d'11 a 12 de la nit.
Vinga, bona setmana.
Fins aviat.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana! We'll be right back.